El cinquè dia del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau obre amb una ponència d'Alejandro Pozo, doctor en pau i conflictes, analista i investigador sobre conflictes armats i temes militars i humanitaris. És professor de geopolítica, pau i seguretat a la Universitat Ramon Llull i ha estat treballant en zones amb conflictes armats a l'Àfrica i l'Orient Mitjà. Parlem sobre la seva ponència, que s'anomena Anàlisi de moviments violents. Bon dia, Alejandro. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
La primera pregunta seria: què defineix un moviment com a violent?
Bueno, que fa ús de la violència, no? Però en general la ponència tractava de grups armats. El que passa que hi ha grups armats que posem etiquetes, no? Designats com a terroristes, o grups armats d'autodefensa, o grups armats també en un component criminal, o diferents, però diguem que és el mateix parlar, la idea era de parlar de grups armats.
Perquè últimament potser els límits són més difusos en aquest sentit. Els últims anys a Catalunya, per exemple, hem vist com un augment de la conflictivitat i confrontació en molts moviments socials. Tu creus que hi ha hagut un canvi en la concepció de la violència com a eina de protesta i de transformació?
Bueno, això, en parlem de coses diferents, no? Quan parlem de grups armats són formes més organitzades on diguem, l'ús de les armes és central i és el que caracteritza les maneres de dirimir un conflicte determinat. Quan parlem de la protesta utilitzant violències, clar, no estem parlant d'ús d'armes, no? Estem parlant d'altres coses i on veu violència, un altre pot veure que és una contraviolència, o hi ha maneres de mirar, però són temes, diguem, molt diferents. En relació amb si tenim més acceptació de la violència o no, depèn del lloc. En algunes parts del món sí, no, i això depèn, evidentment, del que passa en cada lloc. És un tema prou... Les explicacions són prou locals, crec.
Aquests dies també ens ha deixat un altre exemple d'aquesta cosa, potser més de protesta, no de grup armat. És el cas de Sri Lanka, no? En un moviment pot utilitzar la violència per a transformar la societat, com hem vist, amb la presa del Palau Presidencial. Tu diries que la violència pot ser una eina legítima?
A veure, sempre són els debats clàssics, no? Si és legítim utilitzar la violència, si és efectiu utilitzar la violència... Evidentment pot ser legítim en funció de les circumstàncies, no? Nosaltres entenem que la violència legítima és la que exerceix els estats, perquè en aquest contracte social diem que, bueno, que hi ha aquest intercanvi, que hi ha, pues, hi ha uns serveis, una protecció també, un canvi de l'obediència, i hi ha un ordre establert, i les coses policials i les forces armades estan per garantir un ordre determinat. I clar, quin és el problema? Que si l'ordre determinat és violent per tu, aleshores veuràs que sempre t'oposaràs a tot el que puguin fer les coses policials o les armes, perquè et defensarà un ordre en el qual tu suspendràs, no? Un ordre que a tu no te satisfà. No? Sempre entenem, i aquesta manera de resistir-se pot ser mitjançant la violència o no. Diguem que el debat de veritat no és dir si la violència pot ser legítima o no, sinó quines són les alternatives, no? Si uno pensa que realment no hi ha cap alternativa, pues, aleshores, evidentment, pues, tu has de respondre. El mateix Gandhi, no? Que és el prototip de pacifista no violent, o sea, que deia que matar una mosca que podria ser controvertit, ell te deia que preferia, això ho deixa escrit, no?, en alguns llibres, que preferia un violent a un covard. És a dir, davant dels conflictes hi ha dues maneres de reaccionar: fer-los front o fugir. I quan fer-los front, és dues maneres també, a través de la violència o sense violència. Ell deia que la seva proposta era clarament la no violència, però sobretot deia que el que s'ha de fer és respondre als conflictes, s'ha d'enfrontar els conflictes, no? Són naturals, és el que es fa moure, i el que no pot ser és fugir. Per això deia que preferia un violent a un covard. I estem parlant de Gandhi, no? Que és del que veuen, diguem, tots els teòrics de la no violència. El que passa que si és legitimitat, pues, a veure quins són els criteris per valorar això. A mi me costaria molt dir-li a una persona que està tota la vida discriminada o està tota la vida represaliada per part de l'Estat, que no té dret a defensar-se en les armes, i no veu que no té una altra solució. Jo no seré qui li diré ingenua i tal. La pregunta és, se podria fer d'una altra manera i aquesta altra manera pot ser més efectiva? Perquè en cas de dubte ja sabem que la violència genera patiment i la no violència no la genera. Aleshores, en cas de dubte o en cas de que pensem que se poden fer d'una altra manera, és la nostra responsabilitat intentar-ho, perquè són maneres que, primer, quan funcionen molt bé i, dos, si no funcionen bé, com a mínim no estàs causant un patiment extra.
Parlem una mica del tema que protagonitza el curs d'estiu de l'UNIPAU, el Sahel, no? Que és l'escenari de la major part de conflictes del planeta, la imposició de règims militaristes i tràfic d'armes. A què es deu això?
Bueno, en guerres, conflictes armats hi ha en moltes parts del món, però és veritat que el Sahel és una zona calenta. És molt calent el que passa a Mali, és molt calent el que passa al nord de Burkina Faso, el que passa al nord de Nigèria, el que passa a l'oest de Sudan, tot això Sahel i passa. Però no diria que tot això passa per una relació, diguem, única, no? És a dir, estem parlant de conflictes armats diferents. També podria dir que Orient Mitjà o que Àsia són en guerra, no? I si ho mires, sí, en Pakistan hi ha conflicte armat, en Afganistan hi havia un conflicte armat, en Índia hi ha conflictes armats, en Tailàndia també hi ha conflictes armats, i ningú diu que tota aquesta zona és una zona de guerres, no? Perquè són conflictes armats, diguem, independents entre si. Al Sahel sí que se poden trobar alguns vincles, alguns, diguem, són les coses, però essencialment estem parlant de grups de conflictes armats diferents. El que passa, és veritat que el que passa a Mali està molt, molt relacionat amb el que passa al nord de Burkina i en Níger, en aquest cas sí que seria un aspecte molt més regional, però si m'ho han enviat a Nigèria o a Sudan, estem parlant de conflictes armats diferents. Tràgics, i el que aquí el que és preocupant és que les coses van a pitjor en aquesta part del món, no van a millor, i això és això vol dir molt més patiment.
Canviem una mica de tema, perquè has escrit articles i llibres sobre l'impacte no intencionat de l'acció humanitària en conflictes armats, no? I els problemes que suposa enviar armes a Ucraïna. Quin impacte diries que té la política de Pedro Sánchez en la resolució d'aquest conflicte concret?
En el cas d'Ucraïna, doncs jo el que penso és que aquesta guerra era una de les guerres més evitables que he conegut mai. I era evitable, en evitable vull dir que podien haver passat, i era fàcil que no haguera passat, i també dic que una vegada que va passar, la prioritat havia d'haver sigut parar la guerra de forma immediata, perquè perquè si l'objectiu és que no hi hagi patiment dels ucraïnesos, el pitjor que pot passar és que hi hagi una guerra en lloc amb vius. La destrucció que genera la guerra tardarà generacions en poder-se recuperar-se. I com se pot parar la guerra? La guerra es pot parar, diguem, en portes de sortida. És a dir, és evident que sigui el que sigui que volia fer Putin a Ucraïna, li va sortir malament. El que ha fet Putin a Ucraïna és com disparar-se en un peu, és un exemple d'antipolítica, i estic convençut que des de la segona setmana estava dient, bueno, com ho farem per sortir d'aquí, no? I el problema que tenen moltes guerres es generen, no? Són evidents sobrevinguts, van passant coses i al final no saps massa bé per què estàs fent què. I per a parar la guerra, que calia posar portes de sortida de tots els actors. És a dir, si el minuto s'hagueren obert les portes a Zelensky com a president d'Ucraïna, perquè no estic dient que Ucraïna s'hagi de rendir o dir que el Donbass fora o el que sigui, simplement és una solució que a ell li semblarà la cara. Una solució que a Putin es va a la cara, una solució que a l'OTAN es va a la cara i una solució, fins i tot, que a la Unió Europea es va a la cara, això haguera estat suficient com per a la guerra. Després, és cert que això no haguera significat solucionar els problemes, els conflictes, però bueno, una cosa és solucionar els conflictes sense guerra i una altra en guerra, no? I aleshores la prioritat havia de ser aquesta. I quin paper crec que ha jugat? És un paper equivocat, com el paper d'estar a la Unió Europea. És a dir, si la Unió Europea, Borrell, per exemple, no? Era, o els presidents d'alguns països, que són, diguem, els representants de la diplomàcia, no? Diuen que no hi ha res a parlar en Putin i adopten un discurs que no es pot distingir del discurs de Stoltenberg, del secretari general de l'OTAN, aleshores, quines opcions tenim quines alternatives tenim a la via militar, que per altra banda ja sabem que no pot ser una via militar. És impossible derrotar a Rússia en la via militar. Això ja ho sabem, això ho sabem des del minut 1. I aleshores, què mos queda de diplomàcia? I això, però si la gent que és encarregada, que té la responsabilitat de donar a terme aquesta diplomàcia, està dient que Putin és un assassí, que no hi ha res a parlar i tal, s'han tancat totes les portes. I aleshores, quin és jo el que crec és que el principal rol que havia d'haver adoptat Sánchez, la Unió Europea i altres països, era un error que posés com a prioritat parar la guerra i evitar major patiment, sobretot als ucraïnesos, a la població ucraïnesa. I això no s'ha fet. Que és el que s'ha fet és alimentar la guerra. Sí, diuen que és perquè Ucraïna agafa més força, perquè el moment de negociar, que pugui reivindicar més o tingui més força i tal. Però és equivocat primer des de lo pragmàtic, perquè Putin mai podia perdre una via militar, però també és equivocat buscant un guanyador clar. El que s'ha fet és que això que passa no passarà. I no han fet el seu rol, no han fet la seva funció, no han fet les funcions per les quals van ser escollits com a representants nostres.
Ja per acabar, el teu últim llibre parla de la guerra contra el terrorisme i fas un balanç desastrós d'aquesta, no? Dius que ha fet el món un lloc pitjor. A Sant Cugat s'ha viscut aquesta guerra de prop, no? Amb la detenció i tortura el 1992 de dos santcugatencs acusats de pertany a Terra Lliure en el marc del que va ser l'operació Garzón. A Espanya, fas aquest balanç també, creus que hi ha un paral·lelisme amb la guerra contra el terrorisme d'altres llocs?
Bueno, el que treballo i el que parla aquest llibre és bàsicament allò que va començar l'11 de setembre de l'any 2001 i que d'alguna forma el llibre es va publicar al setembre del 2021, feia un repàs als 20 anys en conseqüències nefastes d'aquesta guerra contra el terror. Però en general, per respondre a la teva pregunta, crec que és equivocat utilitzar les etiquetes de terrorista perquè aleshores quan poses aquestes etiquetes ja no toques res més, no penses ni en motivacions, ni en opcions de solució, ni en res d'això. No dic que a la gent que fa violències no hagin de pagar pel que fan i tot això, però quan poses l'etiqueta terrorista, per lo general el que fem és posar limitacions i posar problemes per arreglar els problemes. I aleshores... sí, perquè el terrorista, abans ho estàvem parlant en la ponència, el terrorista no es dialoga, el terrorista s'elimina, no? És com el diable encarnat, no? I tal. Bueno, i si llegim a Arendt quan parlava dels nazis, no? Quan parlava d'Eichmann, no? En Eichmann Jalem deia que el que més li sorprenia és lo absolutament normal que era aquella persona. Les persones normals fan coses desastroses també i tal, però s'ha d'entendre que són persones i s'ha d'entendre les motivacions. Per què? Per predindre que pugui tornar a passar i tal. I no estic dient que en cap moment que no s'hagi de rendir comptes per el que es fan. Però posar etiquetes terroristes i fer aquestes mesures d'excepció és bàsicament buscar opcions per no rendir comptes i anar a sac o per lo que siga. I fent això, evidentment, es cometen abusos i es cometen errors i que són irreparables. Així que sí, prou en contra de tota aquesta retòrica, aquesta estratègia de dir que bàsicament tot el que tu fas és humanitari i tot el que fa el teu oponent és terrorisme.
Doncs moltes gràcies, Alejandro, per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.